La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Sostenibilitat i música, amb Baixa Miró.
6 minuts que passen de les 5 de la tarda i com que transmet aquest bon rotllo, només sonava la sintonia i jo ja estava ballant. Aixa Miró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Què tal? Com anem?
Bé,
molt bé.
Mira, estàvem parlant amb Manel Elias fa un moment.
Que maco, eh?
Impressionant tot el que explicava sobre Rússia. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Què ens portes avui,
Aixa? Doncs avui també anem a parlar de coses molt xules.
I tant,
sempre. Ahir vam gaudir de la inauguració del Festival de Cinema del Medi Ambient de Barcelona, el Sant Cine, que ha tornat a omplir els nostres cinemes amb pel·lícules impactants i que ens han fet gaudir i ens faran gaudir durant uns quants dies d'aquest setè art que alhora ens fa pensar i ens fa reflexionar.
I què important és.
Per parlar de tot això, avui tenim un home encantador. Em queda una frase que va dir, que m'encanta, que es diu: la nostra missió és fer que la gent se senti part de la solució a la problemàtica mediambiental que estem vivint. Ell es presenta amb aquesta cançó. One day I know I would touch the sky. Don't cut me down.
For I am innocent. Don't... Sí, home, quin clàssic.
Quina cançó més bonica.
Sí.
Bona tarda, Jaume.
Hola, molt bona tarda.
Aquí tenim, avui estem amb en Jaume Gil, director del Sant Cine, el Festival Internacional de Medi Ambient de Barcelona. Encantats, perquè sempre ens havia portat noves novetats. Per què aquesta música, Jaume?
Bueno, quan m'has dit, Jaume, que és música i sostenibilitat, has de trobar alguna música, no? I jo pensava, caram, i de cop i volta m'ha vingut, farem un homenatge a l'Olivia Newton-John.
Ens han deixat
que ens va deixar molt poquet. Sí, sí. I és, bueno, jo soc molt, he sigut molt seguidor i continuo sent molt seguidor d'ella. És una dona excepcional, una activista visionària excepcional. I, bueno, hem sentit aquesta cançó, és No em tallis, no?, que representa que és un arbre, no?, i està dient als humans: no em tallis, deixa'm créixer, jo vull arribar fins al cel, jo et puc donar ombra, no em tallis, sóc innocent, no? És consciència. Està treta del disc Gaia, és un disc que va fer justament quan li van diagnosticar el càncer, i va fer un disc molt, molt íntim, no?, i va barrejar el que és la terra, el medi ambient i també, doncs, la superació, no?, la superació de les malalties i de més.
Escolta'm, ovacions per aquesta cançó i per aquesta explicació de Jaume.
I tant. Doncs ja tenim una cançó nova per a la nostra llista de Spotify que tenim.
Sí.
I res, comencem. A veure, celebrem la 29a edició dels...
29 anys.
Imagina't.
Que comença, aviat, això,
Que va començar ahir justament el dia 2 fins al dia 8 de novembre, llançant un repte, no? Comença el partit de les nostres vides. Marquem un gol pel planeta. I aquest any, doncs, heu fet un spot meravellós, superimpactant, no? Tenim com a ambaixadores aquestes superjugadores del Barça. Explica'm com ha sigut possible, com aquesta aliança amb el Barça.
Mira, quan acabem el festival, ja començarem a pensar, bueno, el festival el fem cada novembre, què és el que passa al novembre que ens pot fer ombra, no? Perquè, bueno, parlar del medi ambient, doncs, bueno...
Costa? Vinga,
sí. Costa i molt. Costa i molt. I llavors, doncs, bueno, sempre hi ha l'ombra, no? L'ombra, sempre passa alguna cosa que ens fa ombra. Que ens fa ombra aquest any? El Mundial de Futbol. I vam dir, doncs, mira, jugarem amb l'analogia del partit, d'un partit de futbol, de l'esport, no en si, perquè, bueno, l'esport és una activitat que té molta empremta en el nostre entorn. I, bueno, vam dir, jugarem amb això, i en vez de... Que, a més, tothom estarà parlant del futbol i tothom té el cap amb els gols que ha de fer la selecció. Doncs deies, veure, hi ha un partit molt més important que tots els partits aquests que van a jugar, que és el partit de la nostra vida, que ens hi juguem la vida. És a dir, tenim un partit a favor del nostre planeta. I llavors vam dir, hem de marcar un gol pel planeta. Què és marcar un gol pel planeta? Són accions que siguin positives per al nostre entorn, i a la vegada per tots nosaltres. És a dir, si és positiu pel nostre entorn, és positiu per nosaltres. I si és negatiu pel nostre entorn, és negatiu per nosaltres. Sigui a llarg, mig o curt plaç. No? És una cosa que hem de tenir molt en compte. Estem connectats amb la Terra, som la Terra. No? I la cançó de l'Olivia ho diu molt bé. No? És allò, un arbre... Nosaltres també som un arbre. No ens tallem les ales.
I tant. I creus que ho aconseguirem, a fer aquest gol pel planeta? Però hi vam començar amb el primer, ja. Vam fer la primera, no? El primer gol vam fer.
Hem de fer gols. Hem de fer gols si volem realment sobreviure. Sobreviure. Venim d'un estiu... com apocalíptic, no? Es sí. cremava, tot es cremava, la calor, intensa...
La sequera.
La sequera, una sequera que mai vista. Estem a novembre, amb màniga curta. Mm. Vam inaugurar el festival amb màniga curta, quan al novembre sempre dèiem, ostres, quan és el festival sempre hi ha aquest canvi de temps tan brusc que ja arriba l'hivern, no? Estem en una primavera. Què més ens han de dir?
No.
O sigui, quines altres senyals hem de tenir que això ja no té espera, ja no té... És a dir, hem de marcar el gol, és a dir, hem de jugar. És a dir, l'equip contrari ens està guanyant.
Tu tens aquesta percepció, Jaume, que tothom hem dit això, eh? Quina sequera aquest estiu i que continua, quines calors estan fent aquest estiu i que continuen, però ens preguntem poc. I com ho solucionem, això?
Amb canvis d'actitud. A veure, tot això ho hem creat nosaltres. O posem un 90% de la situació, aquestes climàtiques que estem visquent, ha sigut feta per la mà de l'home. D'acord? O sigui, ens hem carregat els boscos, la biodiversitat que hi ha, han passat una pandèmia que també ha vingut donada per culpa d'haver... No? D'haver trencat certes barreres de la biodiversitat que ens protegien d'aquests virus. Amb aquesta calor, els virus que poden sorgir, que estan congelats, no? Vull dir-te que hem de canviar les nostres actituds, els nostres valors, i potser hem de decréixer. Hem de decréixer, no? Hem de deixar d'aquest consumisme. És molt difícil. Sé que és molt difícil, que estem com molt acostumats, que potser també estem molt amargats i necessitem consumir, necessitem, no?, aquestes felicitats tan efímeres, no?, que pot ser, ai, ara m'he comprat això, sóc feliç, ets feliç durant 5 minuts.
Temporalment, sí.
I el que has fet és molt infeliç a la Terra, no? Perquè, bueno... les energies, no? Com ara amb això de la guerra, no? Vull dir, és que tot ha vingut com molt de pressa i com molt de cop, no? No? Un es pensa, bueno, vindrà gradualment i farem com les granotes, no? Que les poses en una olla i es van coent i no se n'adonen compte. No, és que està venint molt de cop tot. I sembla que no té un pas enrere, no?
A la inauguració es va passar una pel·lícula, no?, del festival, que era Cataclismes, Desastres Naturals, megarrobladors, no? I justament explicava això, no?, com consideren la Terra com un organisme complex, no?, i que com podem aprendre, no?, d'aquests cataclismes per millorar la nostra existència.
És que, a veure, la Terra és un ser viu i nosaltres formem part de la Terra, és a dir, som el seu fruit, també, no? I llavors, clar, nosaltres quan ens trobem malament tenim febre, i la febre no és més que una protecció, no?, per curar-nos. És a dir, si estem emmalaltint la Terra doncs també té els seus mecanismes per curar-se, té els volcans, té els terratrèmols, té aquestes pluges. És a dir, mira, fa molts anys, no?, un meteoròleg, amb una conversa que diu, no és que no plogui. Sempre plou el mateix. El que passa, que com que està tan desequilibrada la Terra, doncs les pluges també estan desequilibrades i pots estar com mesos sense pluja i després, de cop i volta, et cau tota la pluja que et tenia que caure de cop, o cau en un altre lloc, no?, que no li pertocaria caure d'aquesta manera. És a dir, el que deia aquesta pel·lícula, doncs és clar, no? És una manera de controlar-se i de curar-se la Terra de tot el desequilibri que està patint.
Que està patint. I tant. Escolta, i també vam, ahir a la inauguració es van entregar premis. Explica'ns una mica, va.
Sí, bueno, a veure, anem ja a parlar del festival.
Del festival.
Sí. Mira, aquest festival el definim com un festival multipantalla. I així, ara aprofito per dir-los als telespectadors que si no veuen una pel·lícula del festival és perquè no volen. Perquè és un festival que passa presencialment a la ciutat de Barcelona, als cinemes, a l'Institut Francès, al Cinema Girona i al Caixa Fòrum.
Cinema Girona sempre implicadíssim en totes les causes.
Sí, i amb el cinema d'autor, no? Que sí. està molt bé. Llavors tenim la nostra part online, streaming, on un 70-80% del festival es pot veure a través de la nostra web i plataforma. És una web que condueix a una plataforma, tu busques la pel·lícula que vols veure a la web, cliques, et diu, la vols veure a la plataforma? Sí, cliques, i te'n vas a la plataforma i veus la pel·lícula. És a dir, i tot contingut gratuït, assequible i per tothom. I llavors, també cada nit, a les 9:15, més o menys, doncs tenim una programació diària a BTV Televisió, on passem la secció Mirades. No? Tenim tres seccions. La secció oficial, que és la que és presencial, i és el documental llarg, un documental més cinèfil. La tenim la secció Mirades, que és un documental de mitja hora a una hora, més informatiu. No? És una, bueno, busquem que Mirades sigui una secció on tinguem una fotografia global del que està passant en el planeta des de diferents mirades i des de diferents llocs, no? Tenim allà hi han representats com uns 14 països d'arreu, no? D'Àfrica, d'Oceania, Amèrica del Nord, Amèrica Llatina, evidentment Europa. I llavors tenim la secció Monarca, que es diu Monarca perquè el nostre objectiu és polonitzar consciències, no? Que està destinada a un públic molt més jove, ja són documentals i animacions de no més de 15-20 minuts, perquè la gent jove que està tan acostumada amb el mòbil i a consumir l'audiovisual del mòbil, doncs, bueno, va, que estàs esperant el bus, mira't una animació, no? I així. I d'aquesta manera també conscienciar, no? I fer educació ambiental a través de les nostres produccions.
I tant. Escolta, aquest any hi ha un nivell altíssim, no?, de qualitat de producció, de missatges colpidors. Quines novetats, quants països, quants documentals us han arribat? Un fotiment, no?
Per participar hem tingut més de 2.500 produccions, entre llars
2.500 produccions?
Sí, una locura, una locura. Jo quan obrim competició pateixo, perquè penso que ens tenim tanta feina. I llavors, doncs, bueno, això s'ha de mirar, s'ha de veure tot, i s'ha de fer una preselecció i després una selecció, de les quals han quedat 100, unes 90-100 produccions, que les dividim en diferents seccions, i bueno, el que intentem és tenir una varietat temàtica, una varietat de països, també un equilibri de gènere, no?
Que també
pensem que és molt interessant la mirada femenina del medi ambient. És una cosa que hem de tenir molt en compte perquè és una altra mirada. És una altra mirada, és una altra sensibilitat. I llavors doncs, ens agrada doncs, intentar, no?, buscar aquest equilibri.
I que ens ho han demostrat diversos països, com ara Finlàndia, no?, per exemple.
Mm-hmm. Exacte. Llavors, bueno, jo crec que queda un festival com molt, molt equilibrat en tots els sentits.
I aquest any també teniu, el festival no només es queda a Barcelona, sinó també hi ha aquest lligam amb Mèxic. No?
Mèxic. Sí, des de fa ja, doncs farà ja 15 anys. Aquí ja perdo una miqueta el compte. Farà 15 anys doncs, que estem... vam començar fent una mostra molt gran per tota Llatinoamèrica amb Mono Medi Ambient al Penuma, i aquesta mostra va tenir molt de ressò a Mèxic, i llavors allà Mono Medi Ambient de Mèxic doncs, ens va proposar doncs, fer més activitats. Allà vam crear una seu, i des de fa uns 12 anys s'està fent el festival més gran o més petit, segons els
les
anys,
possibilitats.
No? I estem allà a Mèxic. De fet, ara, a finals de novembre, estarem allà també fent el festival.
Que bé. Bueno, doncs, ja us he vist, quina...
Déu-n'hi-do. Mira, jo em plantejava 29 anys fent aquest festival, 2.500 produccions. Quina és la clau de l'èxit d'un festival com aquest?
Jo crec que és... no et diria l'activisme, no, la passió. La passió, creure en el que estàs fent i, sobretot, ser honest i ser transparent. Nosaltres tenim un gran problema de patrocinis. És molt difícil trobar patrocinis. Tu veus la televisió i tot el món està amb la sostenibilitat, però jo entenc que som un festival una miqueta incòmode, perquè estem posant sobre la taula moltes coses i moltes realitats que venen donades per aquestes també grans empreses. Mm-hmm. Llavors, el que hem sigut unes persones honestes, transparents, que no ens han volgut mai vendre a fer greenwashing, que moltes vegades fins i tot ens ho hem plantejat, perquè dius, bueno, escolta'm, és que si no, no. Però no, no hem acceptat el greenwashing, hem preferit patir, ser més petits en moments donats, mm-hmm, i tal. I jo crec que això ens ha portat a un respecte internacional, perquè reconeguts internacional, de fet, treballem amb el... tenim una col·laboració molt estreta amb el Red Force Center, amb els precursors de Sundance, que de fet un ha estat jurat d'aquí. Aquesta és la nostra clau de l'èxit, jo crec. Creure amb el que fem i ser honestos, i quan veiem pel·lícules que potser tiren no cap a... que per exemple, estan bé, i el que expliquen, ostres, doncs sembla que sigui cert, no? Però dius, aquesta teoria, buscar sempre l'altra cara de la moneda, també ens agrada. Perquè nosaltres, com a festival, no pretenem dir s'ha de fer això, s'ha de fer l'altre, tal. No, nosaltres volem despertar l'esperit crític de l'espectador. Tu vens, mires la pel·lícula, fas la teva pròpia conclusió, i si això et fa canviar una actitud, els teus valors, i el que sigui per positiu, benvingut sigui, no? Però no som d'aquests s'ha de fer això i s'ha de fer així i s'ha de seguir aquest camí. No, no. Camins en hi ha molts.
Jaume, com que veig que hi ha bon rotllo, em deixes incomodar-te una miqueta? Ai. Ho dic perquè és evident que t'agrada el medi ambient, si no, no dirigiries el Festival Internacional de Medi Ambient de Barcelona. És evident que t'agrada l'art, no? Si no, no dirigiries un festival internacional de cine sobre el medi ambient. Què n'opines de totes aquestes ONGs o tots aquests activistes que tiren pintura a quadres?
Mira, el respecte. Respecte. És a dir, no. És a dir, si no... Opino malament. Val? Perquè les coses hi ha el diàleg, hi ha el respecte a... Caram, i també hem d'entendre que això ha anat molt ràpid. És a dir, jo me'n recordo quan era petit el respecte amb els animals que teníem. És a dir, això ha passat molt ràpid. És a dir, jo quan era petit... els animals eren com objectes, no? I ho vivíem així, i el zoològic i tal, i ara han anat... o sigui, ara tenim una altra consciència, no? I què penses, mare de Déu, abans com érem,
fèiem,
no?
Mm-hmm.
És a dir, que hi ha hagut molta ignorància durant tot aquest temps, i llavors, doncs, bueno, el que hem de fer és canviar, però canviar les coses des del respecte, des del diàleg, i sobretot, jo sempre dic... Estan molt bé les campanyes i tot el que vulguis, però lo important és l'educació. Amb educació se solucionen moltes coses i s'eviten molts, molts, molts problemes.
Des del respecte, gràcies, Jaume.
Opinem el mateix o no? O
tu ja crec que sí, també.
I tant. I tant.
Doncs escolteu, no sé...
Malgrat, hi ha quadres que es mereixen que els tiris pintura.
Aquí no hi entraré.
Bé, doncs donar-te les gràcies, Jaume, per estar aquí avui, bueno, removent les nostres consciències i les nostres oients, perquè...
Moltes gràcies a vosaltres.
I que s'animen a veure aquestes superpel·lícules.
Sí.
Recorda els horaris, si saps més
o menys. Sí. Mira, estem cada dia a partir de les 7 en el Cinema Girona, i doncs cada dia, i a les 9 i mitja tens la programació BTV, i a la carta, quan tu vulguis i en l'horari que vulguis, entres a sancinefest.com i allà tens més de 70 pel·lícules per veure.
Com ho deies, Jaume, qui no mira aquestes pel·lícules és perquè no vol. Aprofito per dir que ho teniu ben fàcil. Escolteu La Caravana, que dura fins a les 6, sortiu a les 6 de casa, aneu al Cinema Girona,
i veieu una pel·lícula d'aquest festival que val molt la pena.
Avui estrenem una de Leonardo DiCaprio.
Que
broma!
Que
va ser a Barcelona fa dos caps de setmana.
Sí, estava aquí.
I va venir a portar-nos la pel·lícula.
És que és tot d'actualitat. Jaume Gil, director de Sant Cine, Festival Internacional de Medi Ambient de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A Xamiró, com sempre, un plaer.
A tu,
fins la propera setmana.
I tant.
Ràdio Estel.
En molt poc temps, Edu Esteve s'ha convertit en un dels artistes emergents amb més projecció de futur dins el panorama musical català. Després del seu gran pas per Eufòria, ara ens presenta el seu primer senzill, La Primavera, una cançó imparable i plena d'energia que no et podràs treure del cap. No, Esteve, La Primavera. Escolta, comparteix i consumeix música cantada en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Reportatges de ràdio amb Ruth Caral.
Vinga, va, un minut i arribem a dos quarts de sis de la tarda. Com m'agrada escoltar això, La Caravana. Així em veu una mica guerrera, perquè precisament per això ve cada dijous a la caravana, a la nostra caravana, Ruth Caral, per remoure una mica consciències. Ruth Caral, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Què ens portes avui? Perquè cada setmana ens portes un reportatge social, però avui no sentim cap reportatge.
No, això mateix. Avui no sentirem cap reportatge perquè sí que tractarem un tema social, però avui he volgut portar-te un convidat a l'estudi.
Perfecte.
Per tant, ja dic, no serà un reportatge com els que he fet fins ara, però sí que sentirem igualment més d'una veu, més d'un testimoni sobre una qüestió social.
I precisament el tema d'avui no és ni més ni menys que la situació dels veïns de la Casa Ursola d'aquí de Barcelona, eh?
Mm-hmm, efectivament. Ara ho explicarem bé i posarem tot el context necessari, però us faig 5 cèntims de què és la Casa Ursola i del moviment que ha generat el seu veïnat. Per situar-nos, la Casa Ursola és un edifici modernista de l'Eixample de Barcelona, al xamfrà entre el carrer Calàbria i Consell de Cent, on hi ha 27 habitatges, 27 pisos. Uh-huh. Ara fa un any, l'octubre del 2021, un fons voltor anomenat Lyoness Inversiones va comprar la finca, l'edifici, i a través d'un burofrax va comunicar als veïns que no els renovava el lloguer. Llavors els veïns clarament s'oposen en aquesta situació i van negociar col·lectivament i arribar a un acord amb el propietari. A més dels veïns, també s'han sumat a la causa els 4 locals comercials dels Baixos i fins ara han fet diversos actes de protesta i precisament aquest dissabte 5 de novembre n'han organitzat un altre.
I ara ja entrarem en tot plegat perquè per parlar d'aquesta situació ha fet que avui ens acompanyin a aquesta hora Antonio Hernández, veí de la Casa Ursola. Bona tarda, Antonio.
Bona tarda.
I també tenim amb nosaltres l'Albert Freixa, portaveu de la xarxa d'habitatge de l'Eixample Esquerra de Barcelona. Bona tarda, Albert.
Bona tarda.
La Ruth Caral ja ens ha posat una mica en context de la situació, però anem a pams, per entendre-ho tot correctament i tot com ha anat. Tono, quanta gent viviu a la Casa Ursola actualment?
Bé, són 27 pisos, dels quals ara n'hi ha uns 4 buits. Per tant, són una vintena de pisos, dels quals alguns ja s'han reformat i el fons d'inversió que ha comprat el bloc els lloga ja de lloguers de temporada. D'un mes a 11 mesos.
Pel que ens estaves explicant ara, Dono, i pel que ens explicava abans la Ruth, sou tots de lloguer, eh?
Sí, és un bloc tot de lloguer.
Pel que he llegit, l'any 2016 va morir el propietari d'aleshores i va ser l'any passat quan el fons d'inversió Lyoness Inversiones compra el bloc de pisos. Abans que això passi, abans que se formalitzi la venda, ningú s'informa d'aquest canvi de propietari?
Sí, l'antic propietari, que era el fill, era un negoci familiar, fins ara era una propietat familiar, doncs el fill, que era qui portava la gestió ja des de feia anys, que era el nostre contacte amb els llogaters, doncs ens van avisar a finals del mes d'agost que es venia, que la família es venia a l'edifici i que els que ho compraven no renovarien els lloguers en aquells que s'anessin acabant. Tant com s'anessin acabant, els lloguers no els renovarien perquè volien fer un edifici de lloguers temporals.
Suposo, Dono, que us heu informat molt sobre tot plegat i més encara els afectats. Quan parlem de Lyoness Inversiones, per entendre-ho tot plegat, ben bé de què estem parlant? Quin és aquest fons voltor? Qui hi ha darrere d'aquesta gent?
És un fons d'inversió d'aquí. No són ni americans, ni de Hong Kong, ni del Regne Unit. És un fons català. És el Braç Immobiliari de Mèrcia, que és una empresa de l'Alberto Lle Bartolomé.
I expliques que un dia us informen d'això. Què us diu exactament el burofax que us arriba?
El burofax és molt breu i concís, en 3 línies, ens cita per dir l'hora i el dia en què volem tornar a les claus de l'habitatge. Sense, en cap moment, i això ha passat des que van comprar l'edifici, en cap moment t'han prestat a dialogar, a seure a parlar, en cap moment ho han volgut fer.
Tono, rebeu aquest burofax curt, que us indica doncs, aquestes explicacions que vol donar Lyoness Inversiones, que pel que entenc són poques, i a partir d'aquí què? Què feu els veïns? Perquè entenc que us quedeu atònits.
Clar, el que fem és reunir-nos, trobar-nos tots els veïns, buscar ajuda, i aquí l'ajuda la busquem en el sindicat de llogaters i la xarxa d'habitatge de l'Esquerra de l'Eixample, i a partir d'aquí comencem a dissenyar accions per donar a conèixer el que ens passa i donar a conèixer també el que li poden passar a molts altres veïns de Barcelona. I és que aquells que estiguin de lloguer en qualsevol moment poden rebre un burofax en què els diguin marxa d'aquí encara que portis 30 anys i com la llei no ens protegeix, doncs pot ser que d'un dia per l'altre haguem de deixar la nostra casa, el nostre barri, i allà on han fet vincles i allà on ens hem arrelat. fet.
Quan ens expliques tu, no, que us poseu en marxa i a fer aquestes accions, entenc que són accions com aquesta penjada de pancartes que heu fet a la Casa Ursola, no?
Sí, ens vam, ja el mes de desembre ens vam presentar, vam fer una roda de premsa, vam dir que ens havia tocat la Loteria dels Voltors, que havia tocat aquí, ens vam presentar el dia abans de la loteria, del desembre de l'any passat, i després hem anat fent manifestacions, actes, cassolades, hem anat a visitar Emergia, a la seva seu, ens hem posat allà a reclamar diàleg, i de moment aquestes crides no han tingut mai el seu fruit.
Noteu l'escalf o la companyonia, o no sé com dir-ho, del veïnatge, no només de la zona, sinó d'arreu de Barcelona?
Sí, és impressionant. O sigui, això ens ha servit, tot i que l'experiència és dura, ens ha servit per conèixer els veïns que ens creuaven i que no coneixien. Ara tenim un caliu relacional al barri immens, que té res a veure amb el que teníem la majoria de veïnes abans de començar tot aquest enrenou. I, per tant, això té un costat molt positiu i hem rebut això de tota la ciutat, de moltes entitats, de més de 50 entitats del barri, d'esquerra i dreta, de l'Eixample i altres barris, tot d'iniciatives i de missatges de suport que ens fan molt contents, la veritat.
Ens deies que en cap moment la Unes Inversiones ha volgut seure's en una taula parlar amb vosaltres, eh? No hi ha hagut cap intent de mediació al respecte?
Sí, ho ha intentat. Nosaltres ho hem intentat infinites vegades, enviar-los e-mails, enviar-los burofax, trucar-los, ha estat impossible. Fins un dia l'Ajuntament de Barcelona ens va proposar com a mediador i l'Iones, davant de la premsa, va dir que sí, però a l'hora de la veritat no és així. Ells no són de parlar, no són de seure a dialogar.
De fet, justament també tenim a punt un tall que li hem demanat a l'Enric Aragonès, del sindicat de llogateres, que també ens explica una mica més això, que és exactament el que demaneu batres.
Lyonès Inversiones ha d'entendre que el veïnat de la Casa Ursola no marxarà, que ha decidit quedar-se a casa seva i plantar cara. I, per tant, té l'oportunitat, Lyonès, de signar contractes nous que permetin que tothom es pugui quedar a casa seva amb un contracte pagant un lloguer.
Déu-n'hi-do. Em sembla que vau fer fins i tot una concentració davant de Lyonès Inversiones.
Sí, ho vam fer aquesta passada primavera. Sí. Allà ens van dir que negociarien i l'endemà va ser un gest molt lleig per part seva, perquè ens van humiliar els negociadors, l'equip de negociació que hi havia, el representant de les eines i de les entitats de l'habitatge que ens donen suport, i realment vam veure que eren mala peça al taler. Que realment és gent que no dialoga i que se salta la llei quan els dona la gana.
Abans d'entrar més a fons en el tema de les negociacions, una pregunta vinculada amb un comentari que has fet abans. Ja us hem reformat algun dels blocs de pisos de l'edifici, i fins i tot, si tinc ben entès, han llogat l'àtic per 2.000 euros al mes amb un contracte temporal. L'objectiu d'aquest fons voltor és bastant clar, no? Que vol convertir els habitatges en apartaments turístics, en lloguers de temporada. S'han iniciat fins a dia d'avui més reformes al bloc?
Sí, s'ha llogat un altre pis per 2.200 euros, també de temporada. La estratègia és molt clara, especular aprofitant la superilla, que serà un consell de cent, serà un carrer més verd i més peatonal, i veure els beneficis ràpids que en podem treure d'això. Ja hi ha dos pisos en lloguers de temporada, solen ser joves europeus, i és una llàstima, per nosaltres, però pensem que també és una llàstima per al barri, per la ciutat, perquè es perd el teixit social de la ciutat, es perden el comerç de proximitat i es fan fora els veïns de casa seva i del seu barri, i això fa que la ciutat a poc vagi desapareixent. Es quedi sense ànima.
Ara apuntades, no?, el tema de les superilles. Això, d'alguna manera, que la Casa Orsola estigui situada dins d'una superilla de Barcelona, us afecta o us beneficia d'alguna manera?
Clar, a nosaltres ens agradaria disfrutar-la. Ens agradaria poder viure aquí on hem viscut tota la vida, durant molts anys, que tingui unes millores urbanístiques i sigui més verda i més peatonal, ens agradaria disfrutar-la i que disfrutin els ciutadans de Barcelona més aviat que no els turistes que estan de temporada, evidentment. Volem que continuï la peixateria que hi ha baix de casa, que continuï la pastisseria Lis que tenim a bloc, que continuïn els negocis de tota la vida de proximitat i les veïnes que hi ha al barri, perquè això és el que construeix l'ànima d'una ciutat.
Clar, Tono, ara ens deies, ens agradaria disfrutar-la, i afegeixo, eh? I a ser possible, a menys de 2.200 euros al mes. Escolta'm una cosa. Parlàvem de mediació, parlàvem de si heu rebut suport per part del veïnatge, per part de la gent de Barcelona, parlàvem de si havíeu pogut parlar amb aquest fons voltor, i ara la Ruta ens parlava de les superilles. A tot plegat, què hi diu l'Ajuntament?
Clar, l'Ajuntament ha proposat aquesta negociació que Lyonès ha rebutjat i l'Albert Oller ha boicotejat. I clar, dintre del que pugui fer l'Ajuntament, fora d'això no queden gaires coses per fer. Nosaltres pensem que sí que en podem fer més i que ens poden donar més suport. Hi va haver una resolució del ple de l'Eixample que demanava a Lyonès que negocies amb les veïnes, però realment creiem que estaria bé que fessin un gest més per intentar preservar el teixit del barri.
Tono, perquè la voluntat entenc que és quedar-s'hi i quedar-s'hi i quedar-s'hi, eh?
Sí, nosaltres, alguns de nosaltres estem fora de contracte i ens quedem per tenir temps, més temps per lluitar, per fer... I per dialogar i per a que ens renovin els contractes. Nosaltres ens hi volem quedar sí o sí.
Ara em deies, alguns estem fora de contracte. Entenc que alguns heu rebut alguna mena de citació judicial?
Sí, nosaltres hem intentat... Nosaltres estem fora de contracte, els que ja estem, però paguem cada mes. Nosaltres volem pagar. I hem fet gets postals a la propietat, que ens ha rebutjat, i aleshores després els hem confinat judicialment, de consignació judicial dels lloguers, per a que quedi evident que nosaltres estem pagant, encara que no li arribi ara aquest diners a la propietat. I sí, ja som dos veïns demandats i també han denunciat penalment dues persones del moviment de l'habitatge que ens donen suport. Per tant, aquesta gent va a fer por. Van a fer por. Que aquells que protesten, que aquells que parlen d'ells, doncs van a fer-los-hi mal.
Em deies abans, Tono, ens explicaves que alguns veïns ja han hagut de marxar del pis. Ens deies que dos o tres, no?
Que hagin hagut de marxar? Mhm. Hi ha gent que al principi, quan encara no ens estàvem parlant i encara no ens havíem organitzat, quan van rebre el primer burofax, automàticament se'n van anar. Van ser dos, tres pisos.
Tenim aquí a l'estudi l'Albert Freixa, portaveu de la xarxa d'habitatge de l'Eixample Esquerre de Barcelona. Volia preguntar-te, vosaltres teniu xifres de quants pisos turístics hi ha actualment a Barcelona?
No, de fet, o sigui, la dada exacta no la tenim. També en som conscients de que la dada oficial que pugui sortir mai serà la real, perquè ens trobem en diversos casos de pisos turístics que no estan contemplats dins la llei. I en tot el tema dels pisos turístics il·legals, l'Ajuntament va fer aquella web en el seu moment per denunciar-los i tal, però que tenim constància que segueixen produint-se. I després hi ha el fenomen aquest dels pisos de temporada, que són pisos que no estan catalogats com a turístics. De fet, són com una espècie de limbo legal, que no acaben d'estar recollits a la LAU, que són pisos amb contractes de menys d'un any, que el cas que ens hem trobat a la Casa Orsola són pisos que les empreses contracten per quan ha de venir executius a la ciutat per fer congressos, per fer reunions als directius, per el que sigui, utilitzant aquest pis com a plataforma. És a dir, quan vam anar a xerrar amb qui vivia en aquest primer pis reformat, 2.200 euros, 64 metres quadrats...
No, és veritat.
Sí, sí, terrible. El que ens trobem és que era gent que li estava pagant l'empresa al pis i que només anaven a les reunions d'un congrés, en aquell cas que es feia, i després marxaven.
Temporal, però temporal, eh? Vull dir, és curtíssim.
Sí, sí, l'estada... una o dues setmanes, sí, només. Sí, sí. Mm-hmm.
Et pregunto el mateix que li preguntava el Tono, eh? Ens deies, segueixen havent-hi aquests pisos turístics, en alguns casos il·legals, i l'Ajuntament què hi diu?
L'Ajuntament no només no hi diu res, sinó que, clar, aquí estem en el marc de la Superilla, i això és el marc de definició del conflicte. Probablement aquest conflicte sense la Superilla no tinc gaire clar que existís. La Superilla, com qualsevol altre procés urbanístic gros, provoca que els pisos del costat valguin més, automàticament, perquè tothom vol anar-hi a viure al lloc, al carrer maco. No? Fins aquí ho entenem tot. L'Ajuntament fa molts anys que no proveu cap mesura de pal·liació de les conseqüències que puguin tenir aquestes obres públiques, però és que la Generalitat tampoc i l'Estat tampoc. Nosaltres entenem que això els fa copartíceps i copromotors d'aquests processos d'especulació immobiliària perquè deixa carmelets perquè després arribin i parlat col·loquialment, però vinguin i marquin el gol, però la pilota estava allà. Llavors, en aquest sentit, nosaltres entenem que ells són copartíceps d'això i, de moment, l'única solució són solucions simbòliques. Ens oferim una mica mediar, un ple del districte on ens donen suport, però tampoc ens hi acabem. No hem sentit tampoc cap proposta concreta, ni en aquest cas concret, ni en tots els que vindran després, perquè aquesta Superilla, aquest és el primer cas, però... el més probable és que n'hi hagin molts més al llarg d'aquests propers anys perquè les obres ja han començat, com de mesures operatives d'altres plans urbanístics. En aquest sentit, no hi ha cap proposta sobre la taula concreta d'una actuació de l'Ajuntament respecte a aquest tema.
Vos va sorprendre quan va sorgir aquest cas de la Casa Úrsola? Vos va sorprendre que s'acabés generant això dins d'aquesta casa?
O sigui, nosaltres teníem ja l'alerta ficada i el radar ficat en aquesta zona perquè veiem el procés, entenem com funcionen aquests processos que provoquen com aquesta substitució del veïnat per un veïnat amb més calés, i per tant no ens va sorprendre en genèric. En particular, sí, no? En casa modernista, icona del barri, amb veïns que porten anys, dècades vivint allà, sí, clar que sorprèn, i entenc que els veïns els hi devia sorprendre més que nosaltres, però nosaltres enteníem que el marc estava allà i que l'oportunitat de negoci estava allà perquè aquesta gent vingués, fes fora tots els veïns i vengués amb molts més diners. Llavors, no ens va sorprendre en global, no.
I quan vos va arribar, vosaltres directament, perquè la xarxa d'habitatge de l'Esquerra de l'Eixample naixeu l'any 2017 amb la voluntat d'estar, no?, de lluita contra l'especulació immobiliària, com los heu ajudat directament als veïns de la Casa Úrsola?
Primer de tot és situar. La gent arriba, en aquest cas venien bastant organitzats i és gent que treballa superbé i hi ha molta iniciativa i és fantàstic, però com situar una mica on està el marc, no? Llavors, en aquest sentit, doncs, donar tot el suport tant d'eines legals i dubtes legals que per l'experiència doncs, tenim, com també a l'hora d'organitzar doncs, aquestes protestes, com d'entendre les diferents fases que pot tenir un conflicte com aquest, que sabíem que anava a ser llarg, de suport moral, d'implicació personal, com tota una cosa de qüestió més humana, però també de recursos tant logístics com legals a l'hora de plantejar les accions que anaven.
Perquè això, Tono, perdona, que no t'ho he preguntat, ho heu posat en algun moment en mans d'advocats o alguna cosa?
No, nosaltres tenim el suport de la xarxa d'habitatge i del sindicat de llogateres i elles tenen els seus advocats i aleshores ho tenim centralitzat amb ells, amb aquestes entitats que ens donen molt suport i amb les que ens sentim molt recolzats.
Feies que sí amb el cap, Albert?
Bueno, s'agraeix sempre, com aquest el món de la carinyo sempre són maques.
Ens portes, crec que, un segon tall?
De veus, sí.
Exacte.
Sí, perquè davant d'aquesta situació, davant de tot plegat, ja heu organitzat diversos actes, com el que teniu previst aquest dissabte. Llavors, si va bé, tornarem a sentir l'Enric Aragonès, del Sindicat de Llogateres, que ens explica ben bé què hi ha previst per aquest dissabte 5 de novembre.
Amb l'acte del dia 5 el que volem és visibilitzar la lluita de Casa Úrsola, però també volem enviar un missatge, que és que la seva lluita serà demà i ben aviat la de molts altres blocs de la ciutat de Barcelona, perquè els fons d'inversió s'estan fregant les mans amb aquestes millores urbanístiques, amb aquestes especificacions, que han de servir perquè el veïnat tingui una vida millor, però no perquè el veïnat hagi de marxar o hagi de pagar uns lloguers molt més elevats. Per tant, és molt important que siguem molta gent el dissabte dia 5 per enviar aquest missatge.
Clar, de seguida parlem del dia 5, però, Albert, suposo que un dels perills, i per això posar el focus a la Casa Ursola és superimportant, és que això acabi passant arreu de Barcelona.
Bueno, és que això porta molts anys passant arreu de Barcelona. Simplement ens trobem en aquest cas que, òbviament, és una pedra sobre la pedra, sobre la pedra, sobre la pedra, fins que ja tenim un castell tan gros que és que la ciutat s'està caient ja. És el castell de naipes, el castell de naipes aquest, que de sobte cau, no?, de tantes cartes que hi has posat a sobre. Recordo, per exemple, jo vinc de la Teixonera, nascut allà, allà ens vam trobar l'any 2000, que va arribar al metro, i de sobte va haver una promoció immobiliària supergran, que el 2008 va caure perquè va patar tota la crisi urbanística, i ara està ple de blocs buits de la Sareb. Doncs, com aquests, hi ha 10.000 casos a la ciutat, simplement ara ens hem trobat aquest, que és una pedra més sobre una dinàmica d'especulació immobiliària que porta assetjant anys i anys la ciutat. Aquest cas és important? Sí, és molt important, perquè és la nova dinàmica aquesta urbanística que semblava, com deia molt bé el Tono, que venia a arreglar-nos la vida, que venia a fer-nos molt més còmode i molt més agradable la vida al nostre entorn. La llàstima és si no podem gaudir-la i si no podem fer a menys de 100 quilòmetres d'aquesta millora urbanística, llavors.
Ens explicava el Tono que ells com a veïns han intentat parlar amb aquest grup d'inversions, amb Liones Inversiones. Des de la xarxa d'habitatges intueixo que també ho heu intentat i la resposta ha estat negativa, no?
Sempre ha estat la mateixa, és a dir, els processos els hem fet conjuntament perquè nosaltres sí que entenem que la resposta ha de ser col·lectiva i no volem deixar ningú enrere. Per tant, tots els processos que hem fet ells els hem fet nosaltres, el que hem fet nosaltres els han fet ells, i la resposta ha estat sempre la mateixa. Querelles?
Querelles?
Sí, vam tenir dues querelles per una protesta que vam fer, i vam decidir que, tot i que l'estat policial deixava molt clar que ja no hi havia hagut cap tipus de...
Que és aquella que vau fer a Lionel Simerson.
Vam anar a protestar davant de la seu, i tot i que fins i tot els Mossos d'Esquadra van considerar que ja no hi havia hagut cap perill de res, ni havíem impedit l'accés a ningú, ni havia hagut cap problema en si. De fet, vam marxar pel nostre propi peu, i es van considerar que sí, que hi havia estat un acte contra la integritat de l'empresa, i per tant ens van denunciar per això. Estem molt tranquils, també et dic.
I, bueno, una de les coses que, per exemple, que ara apuntàvem, no?, sentint tot el que teniu previst per aquest dissabte, per posar alguns exemples, us han donat suport músics de tota mena, artistes i polítics, per exemple, Mireia Veí, Xavier Domènech o Dolors Sabater. D'alguna manera esteu rebent molt de suport, no?, també per part de gent de totes bandes.
Sí, i jo crec que també hi ha una... O sigui, això és reflexa també de com, si explicàvem que abans la dinàmica global de la ciutat era d'aquests processos de gentrificació i de revaloració urbanística, s'anaven produint arreu de la ciutat, és normal que d'arreu de tot el territori vagin sortint veus cada cop més conegudes de gent que està protestant contra això. És normal que cada cop siguin més, perquè és que cada cop ens ofeguen més en aquest sentit i cada cop ens ho fan més difícil, llavors... Nosaltres agraïm, evidentment, qualsevol suport. Estem oberts també a que qualsevol persona que vulgui donar suport ho faci. I en aquest sentit, doncs, fantàstic, si aquesta gent s'anima. Mm-hmm.
Estem parlant molt dels actes del dia 5. Mm-hmm. Albert, Tono, que em contesti qui vulgui, què feu el dia 5? Què ens trobarem quan anem davant de la Casa Ursola el dia 5?
Us trobareu un acte festiu i reivindicatiu, amb concerts, amb espectacles de cabaret, amb circ, amb cultura popular, parlaments, i tindrem... I tocarà el Joan Colomo, i serà el Pau Serrasoles de Girastà, l'actuació de Brigitte Lamour, Montañez, les Glòries Cabareteres, els castellers de l'Esquerra de l'Eixample, els esquerdats... O sigui, serà a partir de les 5 de la tarda, que l'Arbi en Consell de Cent, aquest dissabte, amb un gran escenari, i on hi passaran moltíssimes coses, on esperem rebre el caliu del barri i celebrar també que estem en lluita, que fa un any que estem en lluita.
Doncs va, tothom el dia 5 aquest xanfrà de Barcelona, al carrer Calàbria, amb Consell de Cent, davant de la Casa Ursola, a fer, doncs, com es deia en Tono, aquest acte reivindicatiu i festiu a l'hora. Tono Hernández, veí de la Casa Ursola, moltíssimes gràcies avui per pujar a la caravana, per explicar-nos-ho tot plegat, i molta força, que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Un plaer, gràcies per convidar-me.
Albert Freixa, portaveu de la xarxa d'habitatge de l'Eixample Esquerra, moltíssimes gràcies també per pujar a caravana avui.
A vosaltres per convidar-nos.
Nosaltres, Ruth, que no podíem fer altra cosa que acabar amb un tema musical de Xiula, un grup que es diu Xiula, i jo crec que és significatiu per un tema com avui. No em pots treure d'aquí.
Vull saber què està passant, perquè la gent està cridant. Tan soroll a l'edifici, com pot ser tot tan difícil?
He vist una mare del barri amb un bebè. Ha vingut la policia, l'han deixat al carrer. Un jutge els envia, ha vingut de dia. Diuen que és perquè no pot pagar el lloguer.
Aquesta és la llar on jo vaig néixer, aquest és el lloc que m'ha vist créixer, i ara com faran desaparèixer, taparan la porta amb una reixa.
En una setmana hem d'estar fora, al banc ens humana ja no hi ha demora, la meva germana que té gana i plora, ara haurem de córrer, només queda una hora.
No! Coses. Estem aixafats mentre omplim les bosses. Els records que no ens podem endur. Érem forts, però el dia ha estat molt dur.
Quina impotència, tanta violència. De fàcil que seria promoure la convivència. Pensar que el propietari mostraria més paciència. Però ara fer fora els veïns sembla que és la tendència.
I ara on anirem? Qui ens acollirà? No sé què farem ni avui ni demà. I aquests canvis que no vull. I ara què han vist els meus ulls?
Una llum que s'apaga, un banquer que s'amaga. La tristesa sempre creix i la por que sempre es paga. Em deia l'àvia una frase sàvia. I a vegades que la ràbia és molt necessària.
No!
Caral, gràcies per aquest Pérez, que anava a beure aigua, pobre.
No passa res, m'espero.
Gràcies avui per portar-nos aquests dos testimonis i per saber, importantíssim, el que està passant, no només a la Casa Ursola, no, que no. També, que és urgent atendre-ho, sinó arreu de Barcelona.
I que mos pot passar a tots els que estem de lloguer.
Exacte.
És així.
Ai, quina por. Fa patir.
Sí, sí.
Ruth, si et pregunto tema per la setmana vinent, què?
Està pràcticament tancat. En principi parlarem de joves emprenedors que decideixen crear empreses o reemprendre negocis tradicionals.
Sembla bé, serà perfecte.
Veurem.
Escoltarem i veurem què ens porta la Ruth Caral la setmana vinent. Ruth, gràcies, fins la propera setmana.
A vosaltres.
Mig minut i acabem aquest programa. Nosaltres només ens queda dir-vos adeu, però un adeu curt, eh? Fins demà a les 3, que ens hi tornem a posar amb la caravana. Que passeu molt bona tarda. Adeu-siau.